Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, Karen Madrid.
Les llistes d'espera d'intervencions no prioritàries del Taulí s'han reduït a la meitat aquest any, malgrat la pandèmia. Per aconseguir aquesta fita s'han empleat molts esforços, com per exemple programant també operacions en dissabte. Tot i això, la meitat de pacients encara han d'esperar més d'un any per passar pel quiròfan. A més, hi ha algunes operacions on no es pot complir aquest objectiu, com ha admès al programa al matí la directora assistencial del Taulí, Rocío Cebrián.
La nostra voluntat, si és que si no ve una sisena onada i hem d'aturar activitat i ens afecta activitat quirúrgica, és acabar l'any amb tots els procediments a zero, cap pacient fora de garantia, excepte un parell de procediments que aquests sabem que sí que no arribarem, que ja no podem fer més activitat, com és la cirurgia bariàtrica. Aquest sí que tenim un volum que sabem que no ho aconseguirem, però restringirem molt únicament a un o dos procediments que quedaran fora de garantia, que seran molt pocs pacients, i tota la resta complirem que no estiguin a més d'un any.
Els nous quiròfans de l'edifici Ripoll, que just està començant a construir, podrien contribuir a reduir aquests terminis. La Diputació de Barcelona injecta 173.000 euros al barri de Torreromeu. La subvenció permetrà a l'Ajuntament contractar dos professionals per acompanyar i assessorar les entitats que participen en el projecte comunitari Som Torreromeu, que passarà a dir-se Torreromeu Batega. Les accions a implantar els pròxims dos anys es decidiran en les pròximes setmanes. En cultura, Sergio Dalma portarà alegria als seus fans el pròxim 19 de novembre. Es tracta del títol del seu nou disc, el 21è, que arriba després del de commemoració dels seus 30 anys als escenaris 30 i tanto. El cantant sabadellenc ha anunciat avui en plena gira de l'efemèride, interrompuda, recordem, per la pandèmia. I en esports, el Sabadell ja es prepara pel partit d'aquest diumenge contra el Barça B. La principal novetat a les files dels arlequinats per aquest enfrontament serà Joseba Muguruza, ja recuperat de la lesió muscular que li va impedir debutar en Lliga. També podria participar en el xoc Diego Caballo, malgrat ser substituït a la mitja part del Collao. Són algunes de les notícies que repassem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. El temps.
27 graus ara mateix al centre de Sabadell, temperatures que s'han enfilat avui i hem tornat a veure el sol després de dies de núvols. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant les properes hores creixeran nuvolades a punts de muntanya que poden deixar algun ruixat cap al Pirineu, especialment al vessant nord, a la Vall d'Aran, també cap al Ripollès, a la zona del massís del Port, aquí acompanyat de tempesta, i també cap al Pirineu o a la serralada prelitoral. Sobretot a l'interior del quadrant nord-est podria caure algun ruixat més feble i aïllat. A la resta de Catalunya hi haurà interval de núvols. Aquesta nit augmentarà la nuvolositat al litoral. De fet, de matinada a demà podria caure algun ruixat enfront de la costa i també demà a la tarda tornaran els ruixats a molts punts del Terç Nord, també a la serralada prelitoral, i atenció perquè podrien ser forts al Ripollès, a la Garrotxa i també a l'Empordà. Avui la temperatura una miqueta més alta, encara amb xafogor, però no tant com ahir, i demà la temperatura serà semblant a la d'avui. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aconseguir que cap pacient esperi més d'un any per operar-se al Taulí. Aquesta és una de les prioritats que s'ha fixat la direcció de la Corporació Sanitària a curt termini. Actualment, les llistes d'espera han retallat de forma substancial, però encara queden algunes especialitats en què no s'ha arribat al punt òptim. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La pandèmia del coronavirus no ha permès avançar tot el que seria desitjable. Tot i això, s'han impulsat algunes mesures, com fer intervencions quirúrgiques també en dissabte, que han permès reconduir la situació. De manera que ara com ara, menys de la meitat dels pacients del Taulí han d'esperar més del compte per operar-se. N'ha parlat la directora assistencial de la corporació, la doctora Rocío Cebrián, en una entrevista al programa Al Matí.
Encara no, però estem molt a prop. Realment hem millorat moltíssim, hem fet un gran esforç, per per complir els temps de garantia. Òbviament, el pacient oncològic, el pacient a 6 mesos de temps de garantia, els procediments a 6 mesos estan tots a zero, o sigui, tots els pacients complim temps de garantia, i tenim menys del 50% que l'any passat de pacients, o sigui, hem reduït a la meitat els pacients que estan fora de garantia ara mateix, a mes de setembre.
Malgrat aquest esforç, hi ha certes especialitats en què no serà possible a curt termini reduir per sota de l'any el temps d'espera per sotmetre's a una intervenció quirúrgica. Es tracta de la cirurgia bariàtrica, però també la general i la de l'àmbit de la urologia. Pel que fa a la cirurgia ambulatòria, no s'ha aconseguit reduir els temps d'espera tan ràpid com en la resta d'especialitats. Segons la doctora Cebrián, només s'ha retallat un 20% als pacients fora del temps de garantia i apunta que necessitaran de més temps per assolir l'objectiu.
A banda de les llistes d'espera, la directora assistencial del Taulí també ha repassat els principals projectes de millora que té en marxa la corporació.
El més important a curt termini, la construcció de l'edifici Ripoll, que ja està en marxa. Un equipament que permetrà dotar el Taulí de 64 llits d'hospitalització i 32 de crítics més. És una de les grans inversions que ha fet la Generalitat, juntament amb el frontal Gran Via. Les obres d'acabament de les dues plantes que hi ha sobre de les actuals urgències començaran l'any que ve. D'altra banda, el pròxim mes de gener s'iniciarà la reforma de la nau Bussé, que serà la nova seu de l'Institut d'Innovació i Recerca del Taulí, Rocío Cebrián.
Al gener començarà aquesta remodelació de les nau Bussé per poder fer el primer trasllat, no, dels professionals de recerca. No, per ells és un projecte fonamental, no, de poder fer un edifici de recerca on poder créixer, no, ara que tenim aquestes acreditacions i que esperem atreure més projectes d'investigació. Per tant, ells estan entusiasmats en aquest projecte.
D'altra banda, mirant cap al futur, la directora assistencial de la corporació confia que aviat es confirmi que Sabadell comptarà amb una nova escola d'infermeria.
Estem a l'espera d'aprovació definitiva, va per molt bon camí, o sigui, pensem que arribarà aquesta aprovació definitiva, però encara no la tenim. Vull dir, aquesta, jo crec que l'escola d'infermeria Art Textil és un projecte clau per nosaltres, això, perquè competitivament ens farà poder atreure aquest col·lectiu infermer que és el que més dèficit en tenim. Per tant, jo crec que el que podem dir és que va per bon camí, pensem que acabarà, o sigui que serà un projecte que es consolidarà, però encara no tenim l'aprovació definitiva. Esperem que arribi en breu.
Pel que fa als reptes de la institució a mitjà termini, Cebrián situa la necessitat de reconvertir el Parc Taulí en un hospital que té i patologies d'alta complexitat. Ja s'ha fet un primer pas en aquesta línia entre el programa Codi Ictus.
Actua Vallès farà sessions formatives per l'atenció de les dones trans als professionals del Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Sabadell, tot plegat amb la voluntat de trobar mecanismes per millorar l'atenció a aquest col·lectiu, que té la sensació que els professionals sanitaris no saben com tractar-los o com relacionar-s'hi. Mireia Sans, bona tarda.
Aquestes formacions s'ofereixen en el marc del projecte Dona d'Acompanyament Sanitari a les Treballadores Sexuals al Vallès Occidental, l'Oriental i el Bages. Ara també s'hi sumarà un aspecte concret que faci referència a les dones trans, perquè, segons el director d'Actua Vallès, Alberto Capitán, pateixen un elevat grau d'invisibilització.
Hi ha una gran invisibilització. Per una banda, hi ha el col·lectiu treball sexual general, és un col·lectiu que està molt invisibilitzat, que costa tenir dades i que se les tinguin en compte, no?, a l'hora de construir les polítiques i les respostes necessàries, i a més i s'afegeix també el fet de ser dona trans, que també pateix una altra invisibilització, no? Costa molt tenir dades de com afecta específicament a una dona trans a una qüestió de salut.
Una invisibilització que coincideix amb una problemàtica que afecta les dones trans, i és que, segons dades de l'ONG sabadellenca, 2 de cada 10 dones trans que es van fer un test de la prova ràpida del VIH van resultar positives. Una realitat que, a més, està sostinguda en el temps. La tècnica de salut d'Actua, Júlia Colinyón, explica què hi pot haver al darrere.
Exacte, hi ha com una desatenció pel que fa a aquest col·lectiu, o sigui, sovint com per falta de perspectiva de gènere. En molts àmbits, però un d'ells, no, i epidemiològicament, doncs en els sistemes d'informació i de vigilància epidemiològica. Llavors hi ha una part de que no sabem què està passant amb aquest col·lectiu, no? O sigui, no es registren dades que permetin saber quina prevalència hi ha, per exemple, en dones trans, o quin és el percentatge de diagnòstic tardà en aquest col·lectiu.
I per fer front a aquesta situació, Actua Vallès llança la campanya Cuida la teva salut sexual, que consisteix en posar en valor les estratègies preventives que hi ha damunt la taula per evitar el VIH i altres malalties de transmissió sexual, especialment a l'entorn de les dones trans. Per això es recomana fer-se proves del VIH i altres ITS cada 6 mesos i oferir assessorament sobre els mecanismes previs i posteriors a les relacions sexuals per evitar contagis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
El projecte comunitari Som Torre Romeu rebrà una injecció econòmica per reforçar les seves iniciatives en els pròxims 2 anys. La Diputació de Barcelona ha subvencionat el projecte, rebatejat com a Batega Torre Romeu, amb 173.000 euros. Amb aquests recursos, l'Ajuntament contractarà 2 persones que s'encarregaran d'assessorar i acompanyar les entitats fins que acabi el mandat. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Amb els recursos de la Diputació, des de l'Ajuntament, confien en poder fer créixer aquest projecte comunitari en marxa des del 2017 i ara ja consolidat. La tinenta d'alcaldessa de Participació, Marta Morell, ha explicat els àmbits en els quals han treballat de forma conjunta les entitats de Torre Romeu aquests anys.
Treballem temes de l'escola d'adults, temes de que els joves doncs, tinguin accés. Amb la comissió de festes doncs, també es treballa, treballem també amb l'associació de comerciants i el que estem buscant és doncs, que hi hagi un projecte comunitari on totes les entitats del barri ens expliquin quina és la experiència, què fan en el barri i tots de forma conjunta doncs, podem veure realment quins són els objectius, què necessitem i com plegats i plegades doncs, podem assolir i acabar de resoldre doncs, els problemes que hi hagin en el barri o cap a on volem arribar com a barri.
Les fites a aconseguir de cara als pròxims 2 anys, però encara no estan fixades. De fet, Morell deixa en mans de les entitats de Torre Romeu la decisió sobre com aprofitar aquests nous recursos.
Hem de veure plegades a quines són les línies d'actuació. Per tant, a la pròxima plenària, quan es convoqui, allà sí que ja es començaran a definir quins són els objectius clars que vol, en aquest cas, del Torre Romeu Batega i, al final, quines són les entitats les que també, a partir de la seva experiència, són elles les que viuen al barri les que també ens han de dir, més o menys, nosaltres podem tenir una fitxa i podem tenir una idea, però al final això ho hem de decidir entre totes i entre tots.
El que sí que tenen clar des de l'Ajuntament és que cal posar les dones i els joves en el focus dels nous projectes del barri, tenint en compte que són els col·lectius que més estan patint els efectes de la pandèmia de la Covid-19.
El ple municipal dona llum verda a la construcció del pavelló dels Marinals. Serà el 6è equipament esportiu cobert de la ciutat i donarà servei als barris de l'oest de Sabadell que no tenen cap edifici d'aquestes característiques. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Concretament, els grups municipals van aprovar per unanimitat el plec de condicions del contracte de les obres que haurien de començar a principis del 2022. Alguns grups no comparteixen el model del govern de coalició, però hi donen suport perquè les necessitats són evidents. Les van subratllar la regidora socialista d'Urbanisme Mar Molina, Marta Morell de Podem i Lluís Mates de Junts per Sabadell.
Que aquest nou pavelló poliesportiu contribuirà a donar resposta a les necessitats de les entitats esportives i incrementarà les possibilitats de practicar esports a la nostra ciutat.
Però no només farà aquesta sortida en aquestes entitats del barri, sinó que també donarà sortida a altres entitats esportives de la nostra ciutat.
Celebro que s'hagi fet amb respecte a l'entorn, que aquest entorn sigui un entorn agradable.
La primera sessió del curs no va portar punts gaire destacats a l'ordre del dia, només destacar que Sabadell s'agermanarà amb la localitat andalusa de Sant Sebastián de los Ballesteros i que aquest cap de setmana hi anirà una delegació sabadellenca convidada per l'Ajuntament cordobès. També es va aprovar que l'Ajuntament endegui mesures per combatre la vespa asiàtica o que creï punts de distribució de mercaderies amb bicicleta per dins de la ciutat. Per cert, que aquesta va tornar a ser una sessió presencial pels regidors, però encara no hi ha el retrat del nou president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Sabadell celebrarà la Setmana Europea de la Mobilitat amb diferents activitats entre els dies 16 i 22 de setembre. Com és habitual, ho farà conjuntament amb Transports Urbans de Sabadell, que ha preparat diverses activitats familiars aquest dissabte al Racó del Campanar.
S'hi podrà participar d'11 a 2 i de 5 a 8 i no caldrà reservar lloc. Ha explicat les activitats la responsable de comunicació de la TUS, Susana Romero.
Proposem participativament als infants doncs fent un taller d'un cotxe eòlic fet amb material sostenible, després un altre taller per pintar i muntar un retallable amb una forma d'un autobús i finalment un altre taller de contacontes relacionats amb la mobilitat i amb la salut.
Pel que fa a l'Ajuntament, el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, ha enumerat algunes de les accions que fa el govern per fomentar la mobilitat sostenible, per exemple, la construcció de carrils bici.
Per l'any 2022 pues, tindrem prop de 50 quilòmetres específics de carrils bicis, impulsem la connexió supramunicipal en Sant Quirze, impulsem la connexió en Terrassa, són projectes que ja estem treballant, i també en Matadepera, que és el que queda per fer i estem treballant conjuntament.
També ha subratllat que la flota municipal té 84 vehicles elèctrics, 4 de gas i 2 híbrids dels 182 totals.
Ràdio Sabadell, notícies.
Esteve Jané i Guerrero serà el nou president del Gremi de Fabricants de Sabadell. L'Assemblea Anual de l'entitat ha renovat la seva junta directiva després d'escollir per unanimitat la candidatura de Jané, un cop ha finalitzat el mandat bianual de la presidenta Ros Vimoix. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. La nova junta directiva vol continuar la tasca de les anteriors amb les empreses agremiades, tal com explica Núria Imerich, secretària general del Gremi de Fabricants.
Tenim unes empreses absolutament sensibilitzades amb la sostenibilitat, el medi ambient i el respecte al planeta, i que, per tant, els estem ajudant a contribuir a fer possible que aquests residus no contaminin. Llavors, per tot plegat, per aquesta internacionalització, per la competitivitat, per l'agilitat administrativa i per la sostenibilitat, doncs, treballem amb ells i per ells per fer-los possible, perquè, en definitiva, les empreses funcionant fan que hi hagin llocs de treball i fa que la vida de totes les persones doncs, sigui millor.
Malgrat la pandèmia, l'entitat ha continuat el servei d'empreses, institucions i ciutadans cada dia al llarg de tot l'any. Per això es mostren satisfets pel fet que cap de les empreses agremiades hagi cessat en la seva activitat per culpa del coronavirus. Aymeric assegura que se segueix potenciant el pas a la indústria 4.0 i diu que les empreses associades estan competint a tot el món i poden arribar a clients de tot el planeta. Per això és important facilitar la implantació de les companyies i agilitzar i simplificar els tràmits administratius.
Les empreses el que demanen és facilitat, agilitat administrativa, en què sigui fàcil una implantació d'una empresa en la nostra ciutat i en el nostre territori, una facilitat administrativa, no complicar amb aquests processos administratius tan farragosos, tan en els diferents nivells d'administració. Les empreses necessiten fer-los fàcil.
El nou president Esteve Jané és un industrial del sector tèxtil, gerent general de l'empresa familiar sabadellenca Tèxtil Jané, dedicada al disseny i producció de tot tipus de teixits, amb més de 50 anys d'història i especialitzada en particular en els uniformes col·legials. Format a l'Escola Tèxtil d'Arts i Oficis de Sabadell i a l'ESDI, ha estat president de l'Institut Celleres i Pla, de Joves Empresaris del Gremi de Fabricants i membre de la Junta General del Gremi.
Avui també és notícia.
Dimarts que ve, l'equip del Síndic de Greuges de Catalunya serà al barri de la Creu Alta. Atendran a les persones presencialment al centre cívic a Cal Balsac. S'hi han concertat, això sí, cita prèvia. També s'atendrà de forma telemàtica, ja sigui per trucada o en videoconferència, qui vulgui fer consultes o presentar queixes sobre actuacions de l'administració pública o també contra empreses de serveis com la llum, l'aigua, el gas o internet. Cal concertar l'entrevista trucant al 900 124 124 o enviant un correu electrònic a síndic@síndic.cat. Restringit l'accés a la cova Cimanya, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Ubac. S'ha tancat l'accés lliure per tal de preservar les restes arqueològiques que les últimes excavacions efectuades han posat de relleu en aquest important jaciment. A partir del 2 d'octubre s'organitzaran visites guiades als caps de setmana i festius. La cova Cimanya és la cavitat més gran del massís de Sant Llorenç, amb 372 metres de recorregut i una entrada gran i accessible de més de 10 metres de boca. L'Escola Marià Galí Guix de Terrassa, l'Institut Nicolau Copèrnic de la mateixa ciutat agarenca i la Llar d'Infants Privada Tagarot de Rubí tenen un dels seus grups confinats per Covid-19. Els tres grups de la comarca s'afegeixen a un total de 12 al conjunt de Catalunya, que manté 1.160 persones confinades. El juny passat el curs va acabar amb gairebé 200 grups confinats. El CAR de Sant Cugat acull demà l'acte d'homenatge a l'alpinista català Sergi Mingote, mort en accident al K2 de l'Himàlaia el passat mes de gener al Pakistan. A les 7 de la tarda, familiars i amics de Mingote prendran la paraula, així com personalitats del món polític i social del país. L'homenatge serà presentat pel periodista TV3, Xavier Valls. I Palau-Solità i Plegamans inaugurarà la setmana que ve 4 parcs del municipi que portaran el nom de 4 dones en el marc de la campanya No eren bruixes, eren dones. La revista Sapiens, a través d'aquesta proposta, vol mostrar com entre els segles XV i XVIII moltes dones van ser perseguides, torturades, jutjades, acusades i executades per ser considerades bruixes. En cultura, Sergio Dalma anuncia nou disc al novembre. A través de les xarxes socials, el cantant i compositor sabadellenc ha anunciat que publicarà nova música el pròxim 19 de novembre. S'anomenarà Alegria. I ara, per ara, no se'n coneixen més detalls, més enllà que a finals de la setmana es podrà fer la compra anticipada. L'anunci ha estat per sorpresa i enmig d'una de les gires del seu 30è aniversari damunt dels escenaris.
Després del seu disc commemoratiu dels 30 anys de carrera, 30 i tanto, Sergio Dalma ha presentat per sorpresa el seu 21è treball entre música d'estudi i els directes. Arribarà a les prestatgeries del pròxim mes de novembre, però els fans podran escoltar un avançament amb el primer single La Noche de San Juan, que sortirà aquest divendres 17 de setembre. De moment no n'han transcendit els detalls de com serà el nou material, però el cantant ha avançat que serà optimista i vitalista. A més, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio amb Laura Rossell, assegurava que estava composant cançons en català per a un projecte que veurà la llum pròximament, potser en aquest Alegria. Mentrestant, Dalma segueix girant l'espectacle del seu 30è aniversari que passarà per Sabadell els dies 2 i 3 d'octubre amb totes les entrades exaurides i 3 passis a la faràndula. Veurem si decideix avançar allà algun dels seus temes nous.
Junts, tornarem! La primera és bona, arriba Néstor! La vaselina Néstor! Gol, 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 gol! Festa soci del Centre d'Esports Sabadell des de 95 euros. Viu l'adrenalina arlequinada, una temporada amb 38 jornades contra els millors equips. T'esperem a la nova Creu Alta. A 5 euros al partit. Viu el futbol, viu el Sabadell. Junts, tornarem!
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Pere Aragonès i Pedro Sánchez presideixen la primera sessió de la taula de diàleg. A la sortida de la reunió entre els dos presidents, Sánchez s'ha mostrat molt content de la trobada que ha definit com el millor camí per avançar, tot i les posicions diferenciades dels dos governs en matèries com l'autodeterminació i l'amnistia. El president espanyol ha presentat com a proposta una agenda amb 44 punts per poder avançar en acords bilaterals. En la seva compareixença, Aragonès, per la seva banda, explica que s'ha aconseguit que l'Estat s'assentés a una taula i, des del reconeixement mutu, ha definit la trobada com un reinici i ha explicat que les concrecions són més importants que els terminis exactes. Durant la tarda també hi ha hagut la reunió entre consellers i ministres, dos catalans i quatre ministres estatals, després de la renúncia de Junts per Catalunya a assistir a la reunió. Més coses, passaport Covid a la restauració, la cultura o l'oci nocturn. Salut estudia implantar una mesura que ja funciona a països com França, Itàlia o Alemanya. Aquesta opció arriba a Catalunya després que la justícia hagi avalat el cas de Galícia, on s'ha posat en marxa una mesura similar en els espais amb més incidència del coronavirus. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabeza, ha admès que s'està estudiant totes les possibilitats, però no és el primer cop que en parla públicament. Malgrat això, des del govern han assegurat sempre que no estava sobre la taula. Els Mossos localitzen un cos que podria ser el del presumpte autor de la mort del seu fill a un hotel de Barcelona. La policia catalana ha trobat el cadàver prop de l'aeroport de Barcelona i, segons apunten algunes fonts, seria el cos del fugitiu que es buscava des del 24 d'agost. L'assassinat s'investiga com a forma de parricidi, ja que l'home hauria matat el seu fill per fer-li mal a la mare. SEAT planteja un nou ERTO que afectaria 11.000 treballadors davant la falta de microxips. La manca de semiconductors impedeixen mantenir un ritme alt de fabricació de vehicles. L'expedient de regulació temporal d'ocupació es començaria a aplicar el 27 de setembre i tindria una vigència fins al juny del 2022. I el Wall Street Journal descobreix com Instagram amaga els efectes nocius de la seva aplicació en la salut mental dels adolescents. Segons una investigació del rotatiu dels Estats Units, l'empresa propietat de Facebook, una de cada tres noies se senten malament amb el seu cos per culpa dels models que ofereix l'aplicació, uns problemes que deriven en ansietat i també en depressió.
Esports.
Esports. El Centre d'Esport Sabadell ha trencat el rècord històric de socis de l'entitat. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Des de l'existència dels primers registres l'any 1990, el club no havia arribat mai als 4.388 abonats.
No, tot i que l'anterior rècord era de la temporada interrompuda per la pandèmia, que va acabar amb l'ascens de Marbella, una tendència que va a l'alça des de l'arribada de la Junta d'Esteve Calzada fa 5 anys, quan no hi havia ni 2.000 socis de pagament. Són declaracions de la vicepresidenta del Sabadell, Anna Navés, en una entrevista a l'Hotel Suís.
Aquest rècord que ja vam fer estant a segona B, que ja era prou complicat, ens traiem aquest estima que teníem de que en Sabadell no, de que en Sabadell de los 3.000 no passàvem. Això és el que venim sentint des de l'any 2017, no? Per tant, hem passat aquests 3.000, no cal entrar en aquesta retòrica ja, que ja estem avorrits, i la gent s'ha de començar a creure, s'ha de començar a creure, perquè aquesta eufòria que veiem aquí a les cues, que la gent d'alguna manera encomana, bueno, es veu el dia a dia, no?
Oficiosament, però, el club havia arribat a tenir més de 6.000 socis a mitjans dels anys 80 a primera divisió, si bé és cert que no hi ha un recompte exacte. Aquests 4.388 abonats actualment no tindran problemes ni hauran d'omplir cap formulari per accedir diumenge a la nova Creu Alta, ja que amb el nou topall del 40% d'aforament permès per la Generalitat, l'estadi creualtenc podrà tenir fins a 4.800 seients ocupats.
Un Sabadell-Barça B que el conjunt arlequinat ha començat a preparar avui amb novetats.
La de Joseba Muguruza, que s'ha reincorporat amb el grup un cop superada la lesió muscular que l'ha impedit jugar part de la pretemporada i aquestes primeres tres jornades. Tampoc hauria de tenir problemes per arribar contra el filial blaugrana Diego Caballo. El primer golejador arlequinat en Lliga va haver de ser substituït, recordem, per precaució a la mitja part al Collao. El Centre d'Esports tindrà la quarta oportunitat per sumar la primera victòria de la temporada a primera ref. En roda de premsa, el migcampista argentí Facu García ha demanat paciència, tot recordant que han estat a prop de guanyar en els primers tres empats del curs.
Yo pienso que estamos haciendo las cosas bien, que estamos tratando de dar lo máximo de cada uno y bueno, lo que falta también un poco de suerte, el partido anterior pegó un en el palo, estamos cerca, pero bueno, es cuestión de que las pelotas empiecen a entrar y los resultados ya llegarán.
El Sabadell-Barça B, recordem, arrencarà diumenge a les 5 de la tarda a la nova Creu Alta, des de mitja hora abans amb la prèvia al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
En futbol femení, la davantera nascuda a Sabadell, Candela Andújar, està convocada per la selecció espanyola absoluta i podria debutar demà mateix. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Així és, la jugadora barbarenca del València Club de Futbol ha rebut aquesta setmana la trucada del seleccionador Jorge Vilda i ja s'ha incorporat al combinat nacional. Així explica Andújar com ha sigut la rebuda.
Por suerte conozco a la gran mayoría, tanto por el Barça como compañeras que son de mi generación o que he coincidido con ellas en categorías inferiores y bueno, pues súper acogedora el recibimiento y muy contenta con ellas.
El debut de la davantera nascuda a Sabadell es podria produir demà dijous en el partit que la selecció espanyola absoluta disputarà contra les Illes Fèroe i que serveix com a classificació per la Copa del Món que jugarà el 2023 a Austràlia i Nova Zelanda.
També en futbol femení, aquest cap de setmana es dona el tret de sortir de la Lliga Preferent Femenina, on hi jugarà el Centre d'Esports.
L'equip del nouvingut, Marc Gabriel, debutarà diumenge a 6:15 de la tarda contra el Palau Tordera. El tècnic del Centre d'Esports reconeix que aquest serà un debut complicat a causa de les moltes virtuts que tenen les palauenques.
Palau Tordera és un equip molt fort, molt físic, inclús per la categoria, però també tenen certes jugadores molt bones tècnicament i en els duels 1 contra 1. Tot i haver analitzat el rival, jo crec que el punt de mira l'hem de posar en nosaltres mateixes, en què hem de millorar tota la base que hem creat en aquesta pretemporada. I jo crec que amb això, aquesta primera jornada i les pròximes que venen, jo crec que podem competir molt bé.
I un últim apunt de futbol femení, perquè aquesta temporada tindrem un equip més a la ciutat.
Així és, Karen. La Unió Esportiva Sabadellenca va confirmar a través de les seves xarxes socials que iniciava la secció de futbol femení i que l'entrenarà Víctor Nicolás, davanter del sènior masculí de l'equip taronja. Nicolás explica com es va donar la creació de l'equip.
Este club ya pertenecía a Románica y ellas contactaron conmigo para ver si yo podía echarles una manilla y cada dos semanas pues podía hacer un entreno. Y empezamos así, y eso fue el año pasado, empezamos cada dos semanas y lo que se convirtió cada dos semanas fue cada semana, luego fue venta al partido y bueno, la verdad que este año el club de fútbol Románica, bueno, por temas de campo y tal, no les podía ofrecer lo que es un entrenar en su propio campo, les ofrecía pues el partido del sábado y ya está. Y bueno, yo lo comenté a la Sabadellenca y la verdad que cuando lo dije, hostia, les encantó la idea i se pusieron súper contentos y nada, en dos días lo tiramos todo ya montado.
Les noies, de moment, jugaran a una lliga de veteranes que es va crear l'any passat amb equips del Vallès Occidental.
David de la Cruz ha pujat fins la cinquena posició a la general del Tour de Luxemburg.
El ciclista sabadellenc ha estat cinquè a la segona etapa en final amb pujada a Eschdorf. El d'Espronceda ha entrat a 8 segons del seu company de l'Emirates, el suís Marc Hirschi, que és el nou líder de la cursa. Demà, tercera etapa de 189 quilòmetres entre Mondorf i Mamer, amb 3 ports de primera categoria i un de categoria especial.
I en waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell masculí ha de segellar aquesta nit l'accés a les semifinals de la Copa Catalunya.
L'equip de Quim Colet torna a rebre a Can Llong el Rubí, equip nouvingut a divisió d'honor aquesta temporada. Després d'imposar-se no fa ni 24 hores en el mateix escenari per 2-13. A l'espera del bielorrus Averka van debutar amb el casquet del club dos dels últims reforços, el boia montenegrí Dusan Vanisevic i el veterà defensor de boia argentí Ramiro Veig.
Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dimecres 15 de setembre. Recordem que podeu seguir informats a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.